Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem breument amb titulars d'algunes de les notícies que desampliem tot seguit en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu avui divendres 26 de setembre que obrim parlant del ple de la Paeria de Balaguer, que va aprovar aquest dijous dues mocions en defensa del català i per millorar l'atenció social a les escoles. La sessió plenària també va donar llum verda a la cinquena i última pròrroga del contracte per a la gestió de servei de bus urbà. A banda d'aquesta qüestió, també parlarem a nivell local que Balaguer renova la imatge del pavelló Molí de l'Esquerrà amb una intervenció d'artista local Jordi Tordera i nous vinils als accessos. L'actuació inclou també un arranjament de tota la zona. A banda d'aquestes qüestions, també tractem altres temes, a més de l'habitual repàs a l'agenda del cap de setmana i a la secció esportiva.
Parlarem també a l'informatiu d'avui de que la Noguera celebrarà aquest diumenge la desena festa dels infants amb activitats lúdiques, contacontes i tallers per tota la família. Una festa dels infants que és una trobada per gaudir d'activitats en família amb un ambient lúdic i festiu, que és oberta a tothom i és totalment gratuïta. De fet, està adreçada específicament a famílies amb infants de 3 a 13 anys de la comarca, però també dels voltants. Enguany arriba a la desena edició i es celebrarà en horari de matí al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. També explicarem a l'informatiu que Balaguer ha presentat aquest divendres els actes de la Castanyada, que enguany coincidiran també amb la celebració de la Murga, la mostra de música local de Balaguer, un castanyasso que es durà a terme al pavelló del Molí de l'Esquerrà la nit del 31 d'octubre. I tindrem també una àmplia secció dedicada a repassar actes d'agenda aquest cap de setmana. Recordarem que el Teatre Municipal de Balaguer acull aquest dissabte al seu escenari l'espectacle solidari Per Art de Màgia. També que aquest cap de setmana és Festa Major Vallfogona de Balaguer, que l'estrenarà amb la sisena fira gastronòmica aquest mateix divendres al vespre. Però també és Festa Major Artesa de Segre, amb un ampli ventall i sobretot programa de concerts, a Os de Balaguer, en què el diumenge se celebrarà els 10 anys de la trobada gegantera i també la Festa Major de la Sentiu de Sió, amb una programació força variada. A més, anirem a Ibars de Noguera, que tornarà a posar en valor el seu producte estrella. Ho farà amb la celebració de la 14a Fira Tast del Prèssic. La fira, que es durà a terme diumenge, servirà a més per inaugurar el nou centre d'interpretació del Prèssic. Entre altres, també recordarem activitats, com per exemple que aquest divendres farà una activitat d'anellament d'ocells oberta al públic en general als vessants de la Noguera Ribagorçana. Serà a Gerb i també que el Centre Cultural Sant Joan de Térmens acollirà la representació diumenge de l'obra Agost, a càrrec de la companyia agropecuària.
I acabarem l'informatiu amb les prèvies esportives del cap de setmana.
En l'apartat esportiu d'avui us parlarem de futbol, perquè el Club Futbol Balaguer buscarà la segona victòria consecutiva aquest diumenge contra la Unificació Llefià. També parlarem de bàsquetbol, perquè el senyor femení del Club Bàsquet Balaguer s'estrena aquest dissabte al grup 1 de Copa Catalunya, rebent el pavelló 1 d'octubre al bàsquet Samà de Vilanova i la Geltrú. També parlarem de tenis taula, perquè el tenis taula Balaguer comença a ser aventura al grup 2 de tercera divisió estatal, on rebran el gimnàs de l'escola Àngel Guimarà, el Club Tenis Taula, els Amics de Terrassa.
Parlem del ple de la Paeria de Balaguer celebrat aquest passat dijous. Un ple que va portar a debat dues mocions presentades pel grup d'Esquerra Republicana en defensa del català i per millorar l'atenció social a les escoles. La sessió plenària també va portar a aprovació diferents convenis i, entre altres, també va donar llum verda a la cinquena i última pròrroga del contracte per a la gestió del servei de bus urbà.
El ple ordinari de la Paeria de Balaguer, celebrat aquest dijous, ha aprovat la cinquena pròrroga del contracte per a la gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a la ciutat. Aquesta pròrroga d'un any i per un import de 177.000 euros serà la darrera. La previsió de la Paeria és traure properament a concurs el servei per incorporar-hi millores i ampliar-lo a altres zones, com el polígon industrial Camp Llong. D'altra banda, el ple ha aprovat també la bonificació tributària de l'ICIO per unes obres a les instal·lacions del Consell Comarcal de la Noguera i a l'Institut Almatà de Balaguer, atès que han estat considerades d'utilitat o interès municipal. També s'ha aprovat el projecte d'obres per l'arranjament de les cruïlles als carrers Joaquim Avedruna amb el carrer Sant Crist, Sanaüja i Sant Crist amb Doctor Fleming, després d'haver-se resolt unes al·legacions. Pel que fa als convenis, s'ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Balaguer i la Comissió Central de Subministraments, que estableix les condicions de participació en el sistema centralitzat d'adquisició de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, amb voluntat de permanència. Aquest conveni se suma al que la Paeria ja té signat amb l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, i permetrà ampliar els serveis de la central de compres. Altres convenis aprovats han estat el de la col·laboració amb la xarxa de museus, Arqueoxarxa, i el conveni entre el Departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Balaguer en relació amb el projecte de servei comunitari. Aquest darrer fa referència a l'acord amb el taller L'Estel pel projecte de manteniment de l'entorn de les franqueses. Un dels punts d'urgència debatuts en la sessió plenària d'aquest dijous ha estat la cessió d'un immoble situat a la plaça Oller Pinell a l'associació Reintegra. Finalment, el punt s'ha retirat per manca de consens en els temes de la sessió. Finalment, també ahir en el ple es va debatre dues mocions presentades pel grup municipal d'Esquerra, una en defensa del model lingüístic català arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa un mínim del 25% de classes en castellà a les escoles, i una altra que reclama revertir les retallades de professionals d'integració i educació social en el sistema educatiu. Totes dues mocions van ser aprovades per unanimitat. El ple també va servir per donar un comiat a Omar Nombri, que durant 9 mesos ha exercit de secretari de l'Ajuntament i que a partir d'ara farà un canvi de destinació.
D'altra banda, també a nivell local destaquem que la Paeria de Balaguer ha iniciat aquesta setmana els treballs de millora i renovació de la imatge del pavelló del Molí de l'Esquerrà. L'actuació inclou el repintat de la part baixa de la paret exterior, que lluirà motius relacionats amb els esports que es practiquen a l'equipament, així com la renovació dels vinils dels vidres de les portes d'accés. El pintat de les parets, elaborat amb colors suaus que s'integren amb l'entorn, està sent executat per l'artista local Jordi Tordera. La regidora d'Esports, Laia Villardell, ha explicat que el projecte s'emmarca en la voluntat de la Paeria d'unificar la imatge corporativa a les instal·lacions esportives municipals, tot vestint les entrades dels pavellons amb motius vinculats a les disciplines que s'hi practiquen.
Està dins del projecte que té la Paeria i la Regidoria d'Esports de no només fer el manteniment de les instal·lacions esportives, sinó també dignificar una mica tota aquesta zona del Molí de l'Esquerrà. Pensem que aquí al pavelló hi passen centenars de persones setmanalment, amb l'escola de rítmica i hip-hop, hi passem més de 200 nens i nenes. Si afegim l'escalada, doncs són 80-90, piragüisme, només a dintre el pavelló hi passen setmanalment unes 400 persones. Si això fiquem a més tota la gent que està a la zona fent diferents activitats, evidentment això era una zona que s'havia de potenciar i s'havia de dignificar.
L'artista Jordi Tordera explica que a la paret quedaran plasmats tots els esports que es practiquen en aquesta instal·lació, tal i com recull el disseny original fet des de la Paeria.
Aquí el que es farà és, totes les activitats que es fan aquí al pavelló, sigui escalada, sigui piragüisme, aquí podreu veure bicicleta, gimnàstica rítmica, etc. I han pensat de ficar-ho aquí unificat, amb uns colors, diguéssim, que s'unifiquen amb el terreny, verds, blaus, etc. El disseny me l'ha passat la Paeria i el que he fet jo és adaptar-la a la paret, farem aquesta cantonada i l'altra cantonada.
Aquests primers dies s'ha dut a terme una plantilla de referència per posicionar tots els objectes definitius i ara comencen les tasques de pintura que s'allargaran unes 3 setmanes.
Aquestes ratlles de creus, rodona, pots ficar el que vulguis, etc. Mos serveix com una plantilla, com una referència, que després, amb un programa d'edició d'imatge, montem la nostra imatge que volem posar a damunt, li fiquem transparència i, per exemple, podem veure on hi ha, si voleu veure per aquí, per exemple, on hi ha el cap del noi de la piragua, coincideix amb la ratlleta aquesta. Què passa? Mos serveix com a referència. La piragua, el rem, mos coincideix amb la creu. És bàsicament una tècnica que s'utilitza a nivell de pintura mural. I bé, aquí esperem tenir-ho en 2 setmanetes, 3 setmanes.
Per la seva banda, Villardell ha recordat que, a més de la intervenció artística, es duran a terme altres actuacions a l'entorn, entre elles l'arranjament de la zona de contenidors, d'escombraries, l'enjardinament de talús i la millora de les connexions de servei d'aparcament de caravanes.
S'està treballant a la zona en general, s'està treballant en canviar les màquines de les caravanes, s'ha enjardinat el talús, estem treballant per netejar tot el que és els containers, tota la zona dels containers, que estigui més net. I el que és el pavelló pròpiament dit, ara es necessitava una neteja profunda, s'han retirat les pintades que hi havia i s'ha decidit fer una pintada a la línia general de totes les altres instal·lacions esportives que hi ha les figures de les diferents disciplines.
Aquesta línia d'actuacions ja es va aplicar l'any passat al pavelló d'Impaxa, on es van instal·lar vinils esportius a les vidrieres de l'entrada principal, millorant tant l'estètica de l'espai com la intimitat dels usuaris. El L'associació Joves Balaguer, amb la col·laboració de l'àrea de joventut de la Paeria de Balaguer, ha presentat aquest divendres el programa de la Castanya 2025, que es viurà al pavelló de l'Esquerra sota el nom de Castanyasso. En la presentació han participat la paera en cap, Lorena González, la paera de joventut, Sandra Madueño, el tècnic de joventut, Francesc Almira, i diversos representants de l'associació Joves Balaguer.
Els actes del Castanyasso començaran dissabte a partir de 7:45 del vespre amb activitats com una gincana popular i un torneig de beer pong. Tot seguit, a partir de 9:45 tindrà lloc el sopar de colles al mateix pavelló, pel qual els tiquets es podran adquirir a través de les xarxes socials de l'associació Joves BLG. El Castanyasso coincideix enguany amb la tercera edició de la Murga, la mostra de música local de Balaguer. Els grups que actuaran seran Guimol i Xavi, El Gitano de Balaguer, UTPX, Jaoban i Ella Grupo. Actuaran a partir, com deien, de 9:45 coincidint amb el sopar. La festa s'allargarà fins a entrada a la matinada, amb les sessions dels DJs TGSN i Gallego, a partir d'un 1:45. A la presentació de tota aquesta programació ja han participat la paera en cap Lorena González, la paera de joventut Sandra Madueño, el tècnic de joventut Francesc Almira i diversos representants de l'associació Joves Balaguer. Gerard Tamargo, justament d'aquesta associació, ha destacat la importància que el Castanyasso coincideixi amb la Murga, ja que això permet gaudir tant de concerts d'artistes locals com del DJ Gallego, que també és de Balaguer. Ha recordat, a més, que activitats com el beer pong van tenir molt èxit l'any passat i enguany es reforcen amb un torneig específic.
Des de l'Associació de Joves estem molt contents de poder celebrar un any més la Castanyada i, a més, aquest any fer-ho de la mà de la Murga, que porta artistes locals. I bé, com cada any, nosaltres farem la gincama a la tarda, més així encara de cap al jovent. Després farem sopar de colles perquè pugui vindre tothom qui vulgui amb els seus amics a passar una bona estona. Després farem tot el tema de la Murga amb artistes locals i acabarem amb dos DJs, que un d'ells és el DJ Gallego, que és també de Balaguer. L'any passat va tindre molt èxit i va tindre molt èxit també lo del beer pong, i aquest any, a part de la gincama, farem especialment un torneig de beer pong per a tothom que es vulgui apuntar a fer aquesta activitat.
Francesc Almira ha valorat molt positivament la col·laboració amb els joves i ha explicat que la unió de les dues activitats va sorgir de manera casual. Tot i així, ha remarcat que es tracta d'una oportunitat per atraure més públic i a l'hora de donar visibilitat i suport a la música local.
Estem molt contents de poder-ho fer conjuntament amb els joves, i aquest any amb un format potser una mica més diferent, no? Que s'hagin unit aquestes dues activitats ha depingut de diversos factors. Normalment veníem d'uns anys on hi havia una activitat que era el gran concert, que es feia just abans del cap de setmana, la setmana abans de la festa major, que aquest any ja no hi és, i que la Murga es fa bianual, i que també volíem que aquestes activitats tinguessin més protagonisme, que hi pogués anar més gent aquí i que la poguessin disfrutar més gent a Balaguer, sobretot apostar per la música local. Doncs tot això ha fet que es coincidigués aquestes dues activitats juntes, i això esperem, no? Que tinguin més ressò, que tothom pugui disfrutar d'una revella de Castanyada i un cap de setmana on la música local estigui molt present i continuï sent molt viva a la nostra ciutat.
També dins de l'àmbit d'agenda, però la d'aquest cap de setmana, el Teatre Municipal de Balaguer acollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda l'espectacle solidari Per Art de Màgia. La gala, organitzada conjuntament per Montgai Màgic i Max per l'Esperança, vol recaptar fons per al projecte La Màgia ens mou, que costa aquest art als col·lectius més desfavorits que no poden desplaçar-se a teatres o fires, com residències geriàtriques, hospitals, centres de dia, centres per a persones amb altres capacitats o centres penitenciaris. Des de l'organització, el Mac Raivax ha explicat que Montgai Màgic i Max per l'Esperança fa anys que col·laboren en accions solidàries i que des de l'any passat van decidir iniciar el projecte La Màgia ens mou, amb l'objectiu de fer arribar la màgia a tothom.
Montgai Màgic i Max per l'Esperança fa anys que col·laboren junts al Divendres Solidari de la Fira de Montgai, i l'any passat vam decidir de portar la màgia a gent que no pot anar a veure espectacles de màgia, tipus residències, hospitals, presons, centres de dia, qualsevol entitat que té dificultats per desplaçar-se per veure espectacles, no de màgia, qualsevol cosa, doncs nosaltres anem al centre aquell i els hi fem màgia gratuïtament, 100%. Llavors, això ja fa anys que el Max per l'Esperança ho fem, però a l'hora de demanar ajuda, a l'hora de demanar suport, no rebia res si no tenia un nom. I abans ens vam inventar això de la màgia ens mou, que vol dir que portem la màgia per a tots aquests centres abans esmentats. La gala que fem dissabte aquí al Teatre de Balaguer, el dia 27 a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal, pues és bàsicament per generar diners per cobrir els gastos de desplaçament. Pensa que jo mateix faig com a dos desplaçaments a la setmana amb residències a nivell de tot Catalunya, Figueres, Barcelona, Tarragona, i també de Lleida, i clar, les despeses aquestes ningú me les pagava fins ara. Ara l'únic que fem és pagar el desplaçament, les despeses mínimes, i per això fem aquesta gala solidària.
La gala d'aquest dissabte comptarà amb la participació de 6 mags: Jordi MacDiver, Mac Raybax, Magiquel, Gianni Estela, Marc Màgic i el balagueri Mac Tararot. Tots ells oferiran propostes variades i sorprenents amb disciplines molt diferents i algunes poc habituals als escenaris.
Hem buscat 6 mags, penso que el grup aquest som 30 i tirat llavors els 6 que tenien disponibilitat. Ja m'ha afegit el Mac Balagueri, el Mac Tararot, ja que col·laboro molt amb ell i ell col·labora molt amb mi, pues he pensat que li doni que col·labores amb nosaltres. De fet, és l'únic que no és de la ONG, però bueno, l'han volgut ficar a la gala. La resta, tenim el president, que és el Jordi MacDive, que és el fundador de Max per l'Esperança, és un dentista, és metge, i ell és el que va començar el projecte aquest fa més de 25 anys. Va ser pioner en portar la màgia als hospitals. Fa una màgia clown molt diferent als mags que estem acostumats a veure. Tenim el Magic Girl, que és un mag tirant cap al còmic, més estil el meu, el del Mag Raybax convencional, que és de Mollerussa, però per aquí no està molt conegut perquè viu fa molts anys a Martorell. Tenim un mag italià, vale, que és el Gianni Estela, que viu a Lleida, i ens farà màgia de gran format. Hi ha màgia que no se sol veure tant a les festes majors, sinó que màgia amb aparells i coses d'aquestes. I el que per mi és el millor mag del món, que és el meu fill, el Marc Màgic, que fa pues una màgia visual molt, molt guai, i a més us he de dir que tenim el mag més jove federat de Catalunya i que jo sàpiga tenim el mag més longeu també de Catalunya. És a dir, que tenim els dos extrems.
L'espectacle serà amb entrada inversa, una fórmula que permet al públic aportar lliurement la seva col·laboració econòmica en acabar la funció. Raybax ha remarcat que cobrar una entrada fixa hauria estat contrari a la filosofia de l'agrupació, que sempre porta la màgia arreu sense cost. Per això, a més de la taquilla inversa, també s'ha habilitat una fila zero per a qui vulgui construir sense existir a l'acte. L'objectiu és que tothom pugui gaudir de la màgia, els que puguin i els que no puguin pagar.
Nosaltres vam pensar que ficar una entrada en aquest projecte era una mica, ja que anem sempre gratis a tot arreu, doncs era una mica contradient a la nostra filosofia. Per això hem ficat donatiu voluntari, aquí a inversa. Què vol dir? Que aquí al sortir tothom, si algú vol col·laborar amb el projecte, que allà també explicarem al Teatre Municipal, doncs que fiqui. Que algú no vol posar i vol vindre a veure, que vingui igual perquè està invitat. La idea és, com més recaptem millor per poder fer anar més gales d'aquestes a centres de dia, residències, però no és la finalitat. La finalitat és que la gent gaudeixi d'un espectacle de màgia, els que puguin i els que no puguin.
Tots els diners recaptats, com dèiem, es destinaran íntegrament a l'ONG Max per l'Esperança per cobrir despeses de material fungible i desplaçaments dels artistes a les actuacions. Sortim a comarca per parlar que la Noguera celebra aquest diumenge la desena Festa dels Infants, amb activitats lúdiques, contacontes i tallers per a tota la família. La Festa dels Infants de la Noguera és una trobada per gaudir d'activitats en família en un ambient lúdic i festiu, oberta a tothom i totalment gratuïta. Està adreçada a famílies amb infants de 3 a 13 anys de la comarca i dels voltants, i enguany arriba la seva desena edició, que se celebrarà de 10 del matí a 2 de la tarda al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes.
Els serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera han preparat un programa ple d'activitats simultànies. Inflables, toc de fusta, pintacares, talles de reciclatge, manualitats, la creació d'un mural, un taller de rubiquits, d'aquarel·les i moltes més propostes, totes a càrrec de professionals del territori. La jornada comptarà també amb actuacions especials, el contacontes del Servei de Rehabilitació Comunitària de la Noguera, la batucada Toca Nassos de Pons i l'actuació final del grup infantil El Gripau Blau, distribuïdes totes en diferents espais del monestir. Áurea Camacho, coordinadora d'atenció primària de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera, explica que l'edició de l'any passat ja es va realitzar al monestir de les Avellanes i va ser tot un èxit, amb la participació de més de 1.000 persones.
Sí, doncs aquest any tornem a repetir, com dius, és la desena edició, però l'any passat vam fer una edició així com més especial al monestir de les Avellanes, que va ser un èxit, 1.000 i pico persones van assistir i van participar a les activitats que estaven programades, i doncs aquest any hem volgut tornar a fer una mica la mateixa edició com l'any passat, i doncs bueno, la idea és aquesta, tots els nens tindran com un passaport de tots els tallers que hi ha distribuïts al monestir, i ells hauran d'anar a cada taller perquè al final els hi faiguin com un segell perquè han assolit aquella activitat i taller. Al final és una mica nosaltres també per recontar quanta gent ha vingut, no? Mm-hmm. I després aquestes persones que hagin obtès tots els segells de totes les activitats del passaport vinguin a la carpa de serveis socials, ens ho donin i nosaltres donarem un obsequi. Que al final dius, bueno, no he pogut aconseguir tots els segells, no passa res, l'obsequi el tindrà igual, però al final és una mica que ens retornin aquest passaport i així comptabilitzar quantes persones, no, finalment han pogut vindre i han pogut participar en tots els tallers.
Per a les famílies, a 3:15 i a la Sala Magna, la psicòloga Lluïsa Solsona oferirà una xerrada taller Ús i abús de pantalles, com regular-ho de manera saludable. Mentre els infants podran gaudir del contacontes a càrrec del Servei de Rehabilitació Comunitària amb la representació de Elmer, l'elefant de colors, sota la supervisió de monitors i professionals dels serveis socials i dels esplais Gaspar de Portolà, Santa Maria i l'Orrem. Josep Lluís Bonet, director dels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, recorda que és una festa familiar i per aquest motiu, a més de les propostes conjuntes, els pares podran gaudir d'aquesta xerrada. La intenció final és que tothom hi tingui el seu espai i les famílies descobreixin que el joc també té la seva vessant educativa.
Evidentment és una festa de la família, tot i que està adreçada als infants a que s'ho passin bé, no? L'Àurea comentava el fet de que tenim una xerrada pels pares, perquè entenem que els pares també són part important de que vinguin, de que també s'ho passin bé, però que entenguin que l'espai de canguratge serà a baix, amb tota la canalla, amb tots els nens i nenes que puguin jugar, i mentrestant en una de les sales que tenen allí el monestir, a l'Aula Magna, puguem fer aquella xerrada, que també creiem molt important que els pares doncs, puguin gaudir i aprendre d'una professional de com hem d'utilitzar el tema de les xarxes socials, mòbils i tot això. I mentrestant, paral·lelament, els infants i nens i nenes estaran jugant a baix. Per què volia matisar això? No tan sols és una miqueta de dir, bueno, fem uns jocs per la canalla i s'ha acabat. No volem que sigui això. Volem que sigui una cosa de família, que s'impliquin, que la família vegi que el joc també és una oportunitat per poder doncs, educar, per poder educar amb valors als infants.
A banda de tot aquest programa, l'esdeveniment també disposarà d'un espai de la calma, organitzat per l'associació Tea Ponent, servei de furgoteca, begudes i menjar i un punt d'atenció de primers auxilis de Creu Roja. Tots els infants de la Noguera i les seues famílies hi són convidats per celebrar aquesta desena edició i no cal inscripció prèvia.
I finalment, abans de la resta del repàs d'agenda de Balaguer Comarca pel cap de setmana a la secció esportiva, parlem que Ibars de Noguera torna a posar en valor el seu producte estrella amb la celebració de la 14a Fira Tast del Préssec, que tindrà lloc el proper diumenge, dia 28 de setembre. La cita estrenarà enguany nova ubicació, a la plaça Major, als baixos de l'Ajuntament i l'Espai Groc d'Ibars, al Centre d'Interpretació del Préssec i la Pagesia. L'alcalde d'Ibars de Noguera, Josep Magrí, ha explicat a Ràdio Balaguer que el canvi d'espai respon a la voluntat d'apropar la fira al centre i d'inaugurar oficialment el nou centre, el primer de Catalunya dedicat especialment al préssec, que romandrà obert tot l'any per oferir visites culturals i degustacions.
Vam decidir cada dos anys que faríem la fira Tast del Préssec. Enguany se prepara amb un format diferent, amb novetats. El format és... canviem de lloc de la fira, de passar-ho a la zona esportiva i de les escoles, ho passem a la plaça Major i als baixos de l'Ajuntament. I a la novetat d'enguany de la inauguració, les portes obertes al Centre d'Interpretació del Préssec, que sapiguem nosaltres és el primer de tota Catalunya. Llavors serà un centre d'interpretació no solament de la fira, sinó que volem que perduri tot l'any amb visites culturals, amb degustacions i bueno, un centre d'interpretació, ja et dic, que serà important per tota la demarcació de Ponent.
El programa d'activitats combinarà gastronomia, tradició, música i cultura popular. Dissabte, dia 27, la festa s'obrirà amb un sopar popular d'entrepans de llonganissa o formatge amb refresc. Tot seguit, la plaça Major es convertirà en escenari festiu amb l'actuació del DJ Wonder Remember, que farà reviure els grans èxits dels anys 80 i 90. Ja diumenge, la jornada començarà amb l'arribada de les autoritats i la música de la batucada IDN Foley Fort, que donarà pas a la inauguració oficial a càrrec de la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent. Durant tot el matí hi haurà degustacions gratuïtes de productes elaborats amb préssec divers, com gelat, coca, melmelada o suc, a més de parades de productes de proximitat i l'obertura de l'espai groc divers.
La nostra fira se composa també en degustacions de tots els derivats del préssec, amb coca de préssec, amb gelats de préssec i tots els assistents que venen, aquest tas lo farem en diferents hores del dia. El que agrada molt, molt, molt a la gent també és el gelat, perquè és el gelat de préssec que el fem del nostre producte. Molt fa Serrate, però és del préssec d'Ibarra i és de les coses que bueno, la gent els encanta. I també s'ha de dir que totes aquestes degustacions són gratuïtes per tothom.
També hi haurà una exposició de les associacions municipals a la sala de ball i una de fruita variada de producció local, que complementarà l'oferta vinculada al préssec.
Clar, la gent que vingui a visitar-ho, perquè dins del centre d'interpretació hi haurà exposició del préssec, del producte estrella, però a més també d'altres fruites que es fan aquí al nostre poble, a la zona. Val? No solament préssec, sinó també altres productes, altres fruites.
Un dels moments més esperats arribarà a les 12 del migdia amb la demostració de cuina en directe del xef Pol Curà, que oferirà una degustació de postres amb préssec a l'escenari de la plaça Major. Ja a la tarda la fira reobrirà portes a partir de les 4 i a 7:45 es farà el sorteig dels premis entre els assistents. La cloenda tindrà lloc a les 8 del vespre amb la intervenció del regidor d'Agricultura i Ramaderia, Víctor Agulló. I amb aquest darrer punt us deixem ara sí amb la resta de l'agenda del cap de setmana i a la secció esportiva.
Pel que fa a les exposicions, al Museu de la Noguera es pot veure encara la mostra Josep Benet en la desfeta i el redreç. Es tracta d'una exposició dedicada al polític, activista i historiador Josep Benet i en la qual es convida l'espectador a redescobrir una figura clau de la història contemporània de Catalunya, més concretament en la segona meitat del segle XX. Tot plegat mitjançant plafons amb textos explicatius i imatges que configuren una exposició que es presenta com una oportunitat per redescobrir Benet. També recull la constatació de la figura en pròpia veu sobre la base a tres entrevistes i un enregistrament d'àudio que constitueixen la raó de ser l'objectiu d'aquesta mostra.
I fins aquest diumenge es pot veure a la sala d'exposicions d'Estudi 76 ubicada a la Casa de la Peria l'exposició Moments, de Paco Lacasa. Moment recull una selecció de retrats de gran passió per l'autor, que en aquesta ocasió se centra en la figura femenina. Les models són no professionals i l'objectiu és exaltar la bellesa sense límits d'edat, condició o activitat. La major part de les fotografies són en blanc i negre, un recurs en què Lacasa vol apel·lar a la mirada i a la imaginació personal de cada espectador. Fotògraf amb una llarga trajectòria, Paco Lacasa es dedica a la fotografia des de l'any 1971. L'exposició es podrà visitar de dilluns a divendres, de 6 de la tarda a 9 del vespre, i els dissabtes i diumenges i festius, en horari d'11 a 2 i de 6 a 9.
I arriba aquest cap de setmana al cinema Balaguer la projecció de les pel·lícules Weapons i El cautivo.
Mientras el resto de clases estaban llenas de alumnos, la de la señorita Gandhi estaba totalmente vacía. ¿Y sabéis por qué? Porque la noche anterior, a las 2:17 de la madrugada, todos los niños se despertaron. Se levantaron, bajaron las escaleras y se perdieron en la oscuridad.
A la proposta Weapons ens expliquen que quan tots els alumnes d'una mateixa classe, excepte un, desapareixen misteriosament la mateixa nit i exactament a la mateixa hora, la petita ciutat on viuen es pregunta qui o què hi ha darrere d'aquesta desaparició.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡Ah!
información, por favor.
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey.
Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras.
¿La estáis viendo?
Una mano con un pañuelo.
La mano siempre se escondía. Hasta que s'acercó.
El cautivo ens porta l'any 1575. El jove Miguel de Cervantes, ferit en combat naval, és capturat en alta mar per corsaris algerians durant el seu retorn a Espanya. Conscient que l'espera una mort cruel a Alger, si no es paga aviat el seu rescat, Miguel troba un refugi inesperat en la seva passió per explicar històries. Els seus relats fascinants retornen l'esperança als seus companys de captiveria, acaben cridant l'atenció d'en Hassan, el misteriós i temut baixà d'Alger, amb qui comença a desenvolupar una estranya afinitat. A mesura que creixen els conflictes entre els presoners, Miguel, empès pel seu optimisme inquebrantable, comença a idear un pla de fugida tan arriscat com esperançador. Aquestes dues pel·lícules es poden veure aquest cap de setmana i la del Cautivo, també el dilluns dia 29, Dia de l'Espectador. Trobareu més informació, els horaris i també la venda d'entrades anticipades a circusa.com.
I continuem parlant de festes majors. Os de Balaguer es prepara per viure 4 dies intensos de festa major. La festa arrenca aquest divendres amb el repic inaugural de campanes a càrrec de l'Associació de Joves Campaners d'Os de Balaguer, seguit del sopar de germanor al pavelló i l'espectacle Tex-Mex. Dissabte al Figueral hi haurà parc infantil durant tot el matí i tarda i també concurs de botifarra a la sala de ball. L'orquestra Saturno posarà la música amb el concert i el ball de tarda i a la nit arribarà el ball jove i el DJ Joel fins a la matinada. Diumenge començarà amb l'esmorzar popular a la plaça Marcelino i la tirada de bitlles. La desena trobada gegantera serà un dels moments més esperats del matí, mentre que a la tarda continuarà el concurs de botifarra i el ball amb el grup Orga de Gats, que comptarà amb servei d'entrepans. Finalment, dilluns, dia 29, se celebra la missa major de Sant Miquel i el ball de vermut amb Jalaïssa. A la tarda hi haurà la final del concurs de botifarra i un nou ball amb la mateixa formació. El punt final de la festa el posarà un castell de focs a partir de 2:15 de la nit.
Artesa de Segre també estan de festa major, amb una programació variada. Divendres, al migdia, hi haurà sardanes i a la tarda començarà l'activitat al pavelló amb el concert i ball de l'orquestra Rosaleda. A la nit arribarà una de les cites més esperades, la nit jove, amb Roxy, la noche ochentera i el DJ Tàsies. Dissabte, la música tradicional és la que té més protagonisme, amb sardanes i el ball amb l'orquestra Maravella, que també oferirà un concert de tarda. Al vespre, davant del pavelló, hi haurà la festa alternativa, amb Radio Crimen, The House Punk i la pandilla Calambocó. A la mateixa hora i a dins del pavelló hi haurà una altra festa, la que portaran els enfiestaos, Brou i el DJ Moncho. Finalment, diumenge, se celebrarà la cloenda de la festa major amb sardanes al migdia i a la tarda el concert i ball llarg amb l'orquestra Venus, que es farà al pavelló.
I la Sentiu també està de festa major per Sant Miquel. Després dels actes culturals duts a terme durant la setmana, la festa major, pròpiament dita, comença divendres amb la llonganissada popular a la zona esportiva, seguida del correfoc i batucada amb la colla de diables L'Espetec de Gramunt i la nit jove amb el grup de versions La nit del Canet, amb DJ Nas a partir de mitjanit. Dissabte hi haurà torneig de pàdel al matí i després de dinar inflables al pavelló i tardeu amb gincana del dolç. Diumenge l'activitat central serà el teatre a càrrec de la Fanga Escènica amb l'obra Dones de Flors i Herbes a partir de les 7 a la sala polivalent, un homenatge a l'ofici de Trementenaire i la dona rural. Finalment dilluns, jornada de cloenda amb el concert Sendo de Carles Fortuny. Serà a les 8 del vespre, un espectacle que combina teatre, música en directe i projeccions.
I Cubells viurà aquest dissabte la tradicional festa del barri de Sant Miquel, amb un programa senzill però pensat per al retrobament i la convivència veïnal. Els actes començaran a les 6 de la tarda, amb la missa a l'església de Sant Miquel. Tot seguit hi haurà coca i xocolata per a tots els assistents i la jornada es tancarà amb l'actuació musical del grup Les Papichules, que aportaran un toc festiu i d'animació. Els veïns i veïnes del barri conviden tothom a participar-hi.
Parlem que Ibarz de Noguera tornarà a posar en valor el seu producte estrella amb la celebració de la 14a Fira Tast del Préssec, que tindrà lloc el proper diumenge dia 28 de setembre. La cita estrenarà enguany nova ubicació a la plaça Major, els baixos de l'Ajuntament i l'espai Groc d'Ibarz, el centre d'interpretació del Préssec i la pagesia. El programa d'activitats combinarà gastronomia, tradició, música i cultura popular. Dissabte, dia 27, la festa s'obrirà amb un sopar popular d'entrepans de llonganissa o formatge amb refresc. Tot seguit, la plaça Major es convertirà en escenari festiu amb l'actuació del DJ Wonder Remember, que farà reviure els grans èxits dels anys 80 i 90. Ja diumenge, la jornada començarà amb l'arribada de les autoritats i la música de la batucada IDN Foley Fort, que donarà pas a la inauguració oficial a càrrec de la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent. Durant tot el matí hi haurà degustacions gratuïtes de productes elaborats amb préssec divers, com gelat, coca, melmelada o suc, a més de parades de productes de proximitat i l'obertura de l'espai groc divers. També hi haurà una exposició de les associacions municipals a la sala de ball i una de fruita variada de producció local, que complementarà l'oferta vinculada al préssec. Un dels moments més esperats arribarà a les 12 del migdia amb la demostració de cuina en directe del xef Pol Curà, que oferirà una degustació de postres amb préssec a l'escenari de la plaça Major. Ja a la tarda la fira reobrirà portes a partir de les 4 i a 7:45 es farà el sorteig dels premis entre els assistents. La cloenda tindrà lloc a les 8 del vespre amb la intervenció del regidor d'Agricultura i Ramaderia, Víctor Agulló.
Aquest diumenge, concretament a 7:45, el Centre Cultural Sant Joan de Térmens acollirà la representació de l'obra Agost, de Tracy Letts, a càrrec de la companyia Agropecuària. Es tracta d'una comèdia dramàtica que mostra el combat a mort entre pares, fills i germans amb una barreja de tragèdia i humor negre. Estarà comprimida en 4 parets. Ambientada en una família de les Garrigues Profundes, amb mar de fons, l'obra ha estat reconeguda amb el Premi Pulitzer l'any 2008, consolidant-se com una de les grans peces del teatre contemporani.
Aquest diumenge té lloc una activitat d'anellament d'ocells oberta al públic als vessants del Noguera Ribagorçana. La proposta començarà a 9:45 i el punt de trobada serà l'aparcament del partidor de Gerb. L'activitat estarà conduïda per l'ornitòleg i anellador titulat Sergi Sales, de la Fundació Plegadis, que mostrarà al públic el mètode de captura i alliberament d'ocells i ajudarà a identificar les diferents espècies que habiten en aquest espai. La jornada és una oportunitat per acostar-se al món de l'ornitologia i descobrir la riquesa de la fauna que ofereix aquest entorn del Ponent. Les inscripcions es poden formalitzar al web espaisnaturalsdeponent.cat.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Comencem l'apartat esportiu parlant de futbol. El Club Futbol Balaguer buscarà la segona victòria consecutiva aquest diumenge contra la Unificación Llefià. El Balaguer està vivint un inici de temporada a somni. El conjunt de José T. Tomás encara no ha conegut la derrota a aquesta campanya i acumula 6 victòries consecutives. D'aquestes 6, les que tenen més valor són les dues últimes victòries contra el Balàfia en la final de la Copa Lleida i el de l'estrena a la Lliga contra la Unió Deportiva Parc, on els de Tomàs van treure el caràcter per capgirar el gol inicial dels barcelonins. Un dels nous fitxatges amb estat de gràcia i que està sent transcendental és Nico Aires. Aires, que aquesta temporada va tornar al Balaguer després de 2 temporades a l'Artesa, a Segre, està sent transcendental amb els seus gols, apareixent en els moments en què l'equip ho necessita, com va ser per anotar el primer gol dels balaguerins a la final de la Copa Lleida o el gol que suposava l'empat a 1 davant el Parc. L'entrenador del primer equip, José T. Tomás, considera Aires imprescindible, que juga per l'equip i que sacrifica treballant sol i corrent pel bé del col·lectiu.
S'ha convertido en un jugador imprescindible. Nos da muchísimo. Es un chico que juega por y para el equipo, muy sacrificado, nada egoísta, siempre en disposición de trabajar para el equipo. En muchos momentos, pues por la situación del rival o por lo que te está exigiendo el partido, se encuentra un poco solo arriba a la hora de trabajar, pero no tiene ningún inconveniente en ayudarnos, en trabajar solo, en intentar siempre correr de la mejor manera para facilitar luego la labor a los compañeros a la hora de la presión en las líneas de atrás.
Els balaguerins rebran aquest diumenge a les 6 de la tarda al municipal de Balaguer a la Unificación Llefià de Badalona, que ve d'empatar a 0 contra el Poble Sec en la primera jornada i que anirà fins a la capital de la Noguera a buscar els 3 punts. Tomàs considera un incògnita com es presentarà i com jugarà el Llefià, però creu que serà un rival difícil que esperarà el seu moment i que el Balaguer ha de portar la iniciativa al partit i tenir la possessió de la pilota.
Ahora es una incógnita, no conocemos a los rivales, ahora podremos ya empezar a través de los partidos grabados en vídeo, pues ya podemos empezar a tener datos, a poder tener información y trabajar sobre ella. A día de hoy desconocemos al rival, nosotros tenemos que ser conscientes de que todos los rivales van a ser difíciles, que seguramente vendrá un equipo bien armado en defensa, como no puede ser de otra manera, que intentará jugar con el resultado de jugar como visitante y esperar su momento y esperar su transición, y nosotros tendremos que ser conscientes de que tendremos que llevar la iniciativa, tendremos que intentar tener el control del balón y el tener el control del juego.
Gerard Anguerri, per motius personals, és l'única baixa de l'equip en un partit on el conjunt de Tomàs intentarà seguir sumant de 3 en 3 per mirar més amunt en la classificació d'aquest grup 2 de Primera Catalana. Deixem el futbol i passem a parlar de basquetbol, perquè el sènior femení del Club Bàsquet Balaguer s'estrena aquest dissabte al grup 1 de Copa Catalunya, rebent el pavelló 1 d'octubre el Bàsquet Samà de Vilanova i la Geltrú. El conjunt de Jonathan Muñoz ja es troba a punt per afrontar el seu primer repte a la Lliga, guanyar el Bàsquet Samà. Muñoz manté el bloc de jugadores de la temporada anterior amb la incorporació d'Ares Bunyol, que ha fet el salt del sènior B al primer equip. Sobre el conjunt del Garraf, Muñoz espera al llarg de tot el campionat el mateix prototip d'equips joves que el vulguin portar a la iniciativa i creu que la clau serà defensar bé i treure el talent individual de les jugadores.
Bueno, yo creo que nos esperamos el mismo prototipo de equipo en todas las jornadas, equipos jóvenes, equipos que quieren presionar, equipos que van a querer llevar la iniciativa. Pero bueno, nosotras tenemos que, como te he dicho, creo que la primera parte será defender bien, ser un equipo que sea compacto, que permita pocos puntos y a partir de ahí el talento individual que tenemos para anotar que nos pueda llevar a sacar partidos y sobre todo el tema del trabajo colectivo, tanto en defensa como en ataque, creo que es lo que nos marca la diferencia.
Andrea Benedé es dubta per una petita sobrecàrrega al quàdriceps i s'haurà a veure si podrà disputar el partit, que jugarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda al pavelló 1 d'octubre. Passem a parlar ara de tenis taula, perquè el tenis taula Balaguer comença la seva aventura al grup 2 de tercera divisió estatal, on rebran el gimnàs de l'escola Àngel Guimarà, el club tenis taula, els Amics de Terrassa. El conjunt balaguerí ha apostat per la continuïtat de l'equip que va aconseguir la permanència a tercera divisió nacional. Amb la consolidació del grup de jugadors, l'Aleix Pàmies té l'esperança de poder donar la campanada i arribar al play-off d'ascens.
Aquest any som els mateixos jugadors que l'any passat, o sigui, no hi ha cap nova incorporació, però d'una forma. Hi ha hagut un canvi d'equipació com a novetat i, com dic, en quant a jugadors és el mateix. Sí que confiem també pels canvis de jugadors que hi ha hagut a la Lliga o equips que hem tingut vagi a la Lliga en aquest sentit, a veure si amb esperança de poder arribar més lluny i si poden arribar als play-offs d'ascens, doncs contents.
El rival que rebrà el tenis taula Balaguer, el tenis taula els Amics de Terrassa, el conjunt de la Noguera no té molt coneixement d'aquest equip perquè és el primer any que coincideixen en el mateix grup, però Pàmies alerta que hi ha algun jugador amb un nivell alt de joc.
Sí que han pogut observar una mica els resultats que van obtindre l'any passat i confiem en que tinguem un resultat positiu i ens puguem treure la victòria. Sí que pel que ens han dit hi ha algun jugador que sí que és cert que pot tindre força a nivell, però confiem que amb tot l'equip en conjunt puguem tirar endavant i començar amb una primera victòria al primer partit de Lliga.
El partit es disputarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al gimnàs de l'escola Àngel Guimarà de Balaguer.
I arribem a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que dedica la fotografia central de portada per explicar que la ministra Rodríguez anuncia més inversió estatal en l'àmbit públic, triplicant la inversió actual i prioritzant la rehabilitació d'edificis, mentre que les xifres de venda de pisos i firma d'hipoteques a la província es disparen. El rotatiu també explica que una multinacional ven 3 parcs solars del Segrià. Univergi posa a la venda 3 projectes a mig tramitar que s'ubiquen a Alfés, Artesa i Lleida i que es preveu que operin l'any 2027. Un altre titular està dedicat a Josep Presseguer, que se'n va de Fruits de Ponent per liderar el parc de Gardeny. El diari La Mañana publica en portada que només 21% dels pisos que es fan a Lleida són assequibles. La capital té 159 habitatges socials iniciats dels 752 totals en construcció. La fotografia de portada està dedicada als nous estudiants de la UDL amb el bateig universitari, amb l'aigua del riu Segre, amb les novetades a la canalització d'aquest riu. Un altre titular fa referència a que els usuaris denuncien la saturació de la línia 7 del bus urbà de Lleida i en l'àmbit agrari diu que el sindicat agrari JARC insta els regants del canal d'Urgell a renovar-lo. El sindicat planteja un finançament a llarg termini amb l'Institut Català de Finances. Finalment, el Punt Avui publica un reportatge on parla de la rumba catalana i explica que aquest gènere musical busca tornar a viure una edat daurada mentre fa camí cap a la UNESCO i es commemoren diferents aniversaris. L'Esportiu obre la seva portada amb una entrevista a Aitana Bonmatí, jugadora del Barça que va guanyar fa uns dies la Pilota d'Or, i també dedica un titular a la victòria del Barça contra el Real Oviedo. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana.